Bona nit, són les 9:33 minuts. Vueling i Clicker volaran juntes. En un panorama remogut per la retallada del consum de les famílies i l'encariment del carburant, aquestes dues companyies semblaven condemnades a entendre's. Dit d'una altra manera, l'espai que ocupaven era tan similar que o s'unien o una de les dues podia desaparèixer. Les aerolínies s'han d'estrenyar el cinturó i les companyies que basen l'èxit en el preu dels bitllets ho tenen cada vegada més difícil. L'aritmètica no els quadra. Vueling i Clicker, dues empreses de perfil calcat i residents a l'aeroport de Barcelona, protagonitzen una operació paradigmàtica. Les línies aèries miren els seus comptes i s'adonen que s'han de buscar socis i aliances, perquè si no, no se'n sortiran. El sector aeri ha entès que la unió fa la força i, sobretot, serveix per reduir costos.
Economia i empresa, amb Àlex Bosch.
Us explicarem els detalls que han transcendit d'aquesta operació que ha portat l'òrgan que regula els parquets a suspendre cautelarment la cotització d'Iberia, accionista de referència de Clicker i de Vueling. Totes dues s'han perdut bona part d'una sessió de guanys afavorida per la treva del preu del petroli. El selectiu espanyol arrencarà demà a tocar dels 12.000 punts. Mentrestant, el president de la Confederació Espanyola de Caixes d'Estalvi, Juan Ramón Quintás, ha admès la retallada de la concessió de crèdits i que ara, per exemple, es miren més si els sol·licitants tenen una feina estable. També avui Brussel·les ha proposat una mena d'harmonització de l'IVA reduït. Els bolquers infantils, les cadiretes per a nens, per a cotxes i els preservatius estaran gravats en un 7% en lloc del 16% actual. A la segona part del programa anirem fins als Estats Units, que veuen amb preocupació que la crisi ha tocat dues de les seves empreses més famoses, General Motors i Starbucks. Parlarem d'un important economista català amb la Muriel Casals i amb en Joan Carles Suari acabarem dibuixant una mena de full de ruta pels pròxims mesos, tenint en compte l'elevat preu del cru, l'encariment del preu del diner i l'augment de l'atur. L'estiu es presenta calent. En punt ara mateix, 4:05 de la nit. La notícia s'ha fet esperar, però finalment ha arribat. Fa poc més d'una hora, Vueling i Clicker han anunciat que s'han posat d'acord per fusionar-se. Laia Ortega, bona nit.
Bona nit, és el que han fet saber a la Comissió del Mercat de Valors. Serà una operació entre iguals que consistirà en l'absorció de Clicker per part de Vueling. La nova companyia seguirà cotitzant a la borsa i els socis de referència seran Iberia, Inversiones Hemisferio, que pertany a la família Lara, i Nefinsa, que és el holding inversor de la família Serratosa. Tots tres han firmat un acord de permanència per 2 anys. El soci industrial serà Iberia, que ja ha fet saber que en cas de superar un 30% la seva participació en la companyia, demanarà als òrgans reguladors no haver de presentar una OPA tal com preveu la llei. De fet, l'operació està condicionada al fet que cap de les parts hagi de presentar una OPA. El procés de fusió es podria allargar un any perquè s'hauran de revisar els permisos d'aterratge i d'enlairament, els anomenats slots. La companyia resultant mantindrà el nom comercial de Vueling i tindrà la seu a Barcelona. Serà la tercera aerolínia de l'estat espanyol per darrere d'Iberia i Spanair, amb uns 11 milions de passatgers, 300 vols al dia i un centenar de rutes. Ara les dues companyies han d'elaborar un pla estratègic que hauran d'enviar a les autoritats de la competència perquè l'aprovin. Un pla que també ha de rebre el vistiplau dels accionistes.
Dit això, fem una memòria de la història de Vueling i Clicker.
El context.
Vueling va començar a operar el juliol del 2004 amb un vol Barcelona-Eivissa i es va convertir així en la primera aerolínia de baix cost amb seu a Barcelona. Ho va fer amb una aposta forta per les rutes estatals. A finals del 2006 va sortir a la borsa. Actualment està presidida per Josep Piqué i la família Lara a través d'Inversiones Hemisferio en controla un 26,8%. Té una plantilla de 1.300 treballadors i la seva flota la conformen una vintena de parells. Des de Barcelona ofereix 18 destinacions. Clicker és la filial de baix cost d'Iberia. Va néixer el 2005 i, a banda d'oferir vols nacionals com Vueling, té força més presència a Europa. D'Iberia, a més de la seva flota d'avions, de les rutes i dels serveis, n'ha heretat part dels passatgers. L'any passat va tenir 4 milions i mig d'usuaris. El capital de l'aerolínia està repartit a parts iguals, un 20%, entre Iberia, el fons de capital risc Quercus, Nefinsa Iberostar i la constructora ACS. Clicair té una plantilla de 700 treballadors, una flota d'una trentena d'avions i des de Barcelona ofereix 47 destinacions.
Aquesta tarda, i a l'espera de confirmar-se aquesta operació de fusió, la Comissió del Mercat de Valors havia decidit suspendre cautelarment la cotització d'Iberia i Vueling. Josep Ramon Ruiz, bona nit.
Bona nit.
Així doncs, totes dues s'han perdut bona part d'una jornada en què el preu del petroli ha donat aire als inversors.
L'índex de referència de la borsa espanyola, l'IBEX 35, ha recuperat els 11.900 punts després de pujar un 1,84% i situar-se en els 11.982 punts en tots els títols a l'alça. Ha liderat les ordres de compra Iberdrola, que ha estat un dels 5 valors en portada. Ha pujat un 7,76% pel tancament de posicions baixistes, diuen alguns operadors, i uns altres, impulsada per més rumors de fusió amb gas natural. Una gasista catalana, també a l'alça, ha pujat un 4,5% després de comprar per 30 milions d'euros al grup de distribució de gas Italia Pita. Telecinco ha estat el tercer valor en portada protagonista avui. Ha pujat un 3,95% després de rebre una recomanació positiva amb augment del preu objectiu de l'acció del banc d'inversió Citigroup. Els altres dos, Iberia i Vueling, han acabat la sessió suspeses cautelarment de cotització. Iberia pujava un 2,96%, fins l'1,39 euros per acció, i Vueling, fora del selectiu en el mercat continu, ho feia un 6,20%, fins als 5,48 euros per títol. A la resta de borses europees, guanys en màxims del dia, per sobre de l'1,5%, amb un euro mercat de divises de Frankfurt, que s'ha depreciat contra el dòlar, a l'espera dels discursos demà i dijous del president de la Reserva Federal Nord-Americana, Ben Bernanke. Afeblit, el BCE ha fixat el seu canvi oficial a 1,5651 unitat.
Gràcies, Josep Ramon. Ja ho ha l'estit. En canvi, s'imposa el vermell. El Dow Jones recula aquesta hora un 0,9% i el Nasdaq, el selectiu tecnològic, ho fa un 0,5%.
Catalunya Informació.
D'aquí 5 minuts podrem dir que són 3:15 de la nit. Les entitats d'estalvi admeten que es concedeixen menys crèdits que abans, però asseguren que no han tancat l'aixeta per a operacions solvents. Això és el que ha dit aquest migdia durant un dinar a Barcelona el president de la Confederació Espanyola de Caixes d'Estalvi, Juan Ramón Quintàs, que ha parlat concretament de la concessió d'hipoteques. Eva Compte, bona nit.
Hola, bona nit. Quintàs ha dit que la crisi financera internacional ha comportat un problema de liquiditat a les entitats que depenen de l'estalvi intern per poder concedir crèdits. És a dir, que disposen de menys diners i, per tant, han augmentat el control a l'hora de deixar-los. En el cas de les hipoteques, una de les coses que fa decantar la balança és la situació laboral de qui la demana.
Antes no había problema en una economía que creaba decenas de miles de empleos todos los años, pues no había problema con si el puesto de trabajo del que pedía la hipoteca era muy seguro o no. Ahora ya hay que mirar eso, o si hay otras garantías, porque al final no olvidemos que nos esperan tiempos difíciles y no se puede prestar con la misma tranquilidad que se prestaba antes.
El president de la SEC ha dit que el sector té per davant com a mínim 2 anys durs amb un increment de la morositat important, encara que també ha afegit que el sector està tranquil perquè està preparat per assumir-la.
I a tot això, la ministra d'Habitatge reclama al sector immobiliari que s'esforci per superar una situació difícil i complicada.
Davant d'una nodrida representació d'empresaris del sector, Beatriz Corredor els ha demanat que assumeixin un període de deteriorament de l'activitat constructora més fort del previst i que es posin les piles per afrontar-lo.
Los quiero invitar a participar en este cambio de modelo productivo y esta vuelta a la normalidad. Para ello, cada cual deberá asumir su responsabilidad y arrimar el hombro. Somos conscientes de que las medidas a adoptar no pueden esperar eternamente ni sumergirse en un sinfín de deliberaciones.
Catalunya Informació.
Més coses, la Comissió Europea vol modificar la normativa comunitària sobre l'IVA i ha presentat una proposta que inclou estendre l'IVA reduït a més productes i serveis i fer-lo permanent en els casos que no ho sigui. Perquè tiri endavant, la proposta necessitarà el vistiplau dels 27 i després que cada estat podria decidir si l'aplica o no.
A l'estat espanyol ja s'aplica un IVA reduït del 7% en alguns productes, però si la normativa europea prosperés, la llista seria més llarga. Brussel·les, per exemple, vol que la rebaixa de l'IVA s'apliqui als bolquers infantils, les cadiretes del cotxe, els preservatius o altres mètodes anticonceptius i productes per a discapacitats, com ara els cotxes d'habilitats. També es vol rebaixar l'IVA en serveis que necessiten molta mà d'obra, com la reparació d'ordinadors, bicicletes, rellotges o sabates.
Brussel·les també proposa novetats en el sector de la construcció i la restauració.
Sí, tot i que aquí, per exemple, exemple, per comprar un pis nou, ja sigui de lliure mercat o de protecció oficial, ja paguem el 7% d'IVA. En alguns serveis relacionats amb la construcció, com per exemple la compra de materials, l'impost és del 16%. I la proposta de la Comissió Europea vol que en tots els serveis d'aquest sector s'apliqui l'IVA reduït. Pel que fa a la restauració, aquí l'IVA ja és reduït, per tant continuaria igual, però hi podria haver una novetat. Aquí també és reduït l'IVA a les begudes alcohòliques i en aquest cas Brussel·les proposa que no ho sigui.
Poc més de 2 minuts i 3 quarts de 10 de la nit. L'acord estratègic per internacionalitzar l'economia catalana i millorar-ne la competitivitat disposa d'una inversió de 7.000 milions d'euros anuals d'ara al 2011. El pacte que han firmat governs, sindicats i patronal posa l'accent en la formació professional, l'anglès i la innovació tecnològica.
Aquest pressupost triplica el de l'antic acord estratègic. El nou impuls arriba en un moment clau, com explica el conseller d'Economia, Antoni Castells.
Ens ajudarà a sortir més reforçats d'aquesta crisi. I empresaris, sindicats, govern, volem dir-ho, i volem dir a la societat catalana que tots estem al front d'aquest acord per fer possible aquesta transformació que avui necessita la nostra economia.
Des de la UGT de Catalunya, el seu secretari general, Josep Maria Álvarez, feia aquest advertiment.
Jo crec que és un acord modest, però alhora important, que ens ha d'ajudar a avançar, i acabo dient el mateix que he dit al president de la Generalitat. Serem molt exigents amb els plaços. No volem el retard ni d'un dia.
En total hi ha un centenar de mesures, destaca el foment de l'anglès, el reforç de les infraestructures i una major dotació per recerca, desenvolupament i innovació.
Repassem altres notícies en format més breu. L'encariment del petroli i dels aliments marca la cimera del G8 al Japó.
Per combatre aquesta alça de preus, el G8 proposa un increment de la producció d'aliments i de combustibles a curt i a llarg termini. A més, admet que les conseqüències d'aquest encariment afecten més els països més pobres i és per això que la CE ha proposat un fons de 1.000 milions d'euros per als agricultors de les zones més afectades.
I Microsoft està disposada a reobrir les negociacions de compra de Yahoo.
En menys d'un mes, els accionistes de Yahoo escullen consell d'administració. Si aquest canvia i el nou consell és afí al multimilionari inversor Carl Icahn, Microsoft podria tornar a negociar la compra del cercador web.
La Cambra de Comerç de Barcelona us ofereix aquest espai.
El calendari.
Repassem les previsions informatives de la setmana, una setmana que marca l'inici als parquets de la temporada de presentació de resultats empresarials del segon trimestre. També aquesta setmana, concretament dimecres, sabrem la dada del PIB de la zona euro del segon trimestre. Divendres es farà pública la dada definitiva de la inflació del mes passat a Espanya i divendres surt a la venda a les botigues de l'Estat l'iPhone que comercialitzarà Movistar.
Hem de millorar aquest producte. Necessitem innovar. La competència.
La cambra.
Introduir millores en la producció que ens permetin fer un gran salt, saps?
La cambra de comerç.
Però qui ens podria ajudar? En tot cas, potser sí.
La cambra de comerç de Barcelona.
I si ho fem amb la cambra de comerç?
Ai, senyor.
A la cambra de comerç de Barcelona assessorem les empreses perquè innovin, perquè portin valor afegit i qualitat als seus productes i serveis, per créixer en un entorn competitiu. Cambra de comerç de Barcelona. Amb les empreses per arribar més lluny. 902-448-448.
3:15 PM de 10 de la nit. Moment a l'economia i empresa de repassar també el més destacat de l'actualitat general. Eugènia Riera, bona nit.
Bona nit, Àlex. Comencem en clau europea. La proposta de pacte per la immigració que avui ha presentat el govern francès ha rebut l'acord unànime dels 27 que han acordat signar el text a l'octubre. La proposta defensa una immigració legal i ordenada i s'ha suavitzat una mica perquè, per exemple, s'ha eliminat el contracte d'integració obligatori, tal com volia Espanya. En clau de successos, tot apunta que el cadàver d'una noia trobat aquest migdia a Lloret de Mar és el d'una turista italiana de 23 anys que va desaparèixer l'1 de juliol després d'una nit de festa. Els Mossos esperaran els resultats de l'autòpsia per confirmar-ho, però la família de la noia ja dona per fet que és ella. I en política, el govern català ha suspès la reunió amb l'executiu espanyol prevista per dijous, on s'havien de segellar diversos traspassos de competències, com l'homologació d'alguns títols universitaris i part de la inspecció de treball. La Generalitat no veu avenços substancials en la negociació que justifiquin aquesta trobada i l'ajornat fins a finals de mes. I sapiguem ara com està l'estat del trànsit de carreteres i autopistes catalanes. Connexió amb l'equip viari, David Ubach, endavant.
Hola, bona nit. Doncs a hores d'ara hem de parlar de tranquil·litat absoluta a la xarxa viària. Ho veiem a les càmeres del Centre d'Informació Viària de Catalunya. Destaquem només Barcelona perquè a la Ronda de Dalt es manté un tram d'aturades que va des de la Diagonal i fins al Velòdrom d'Horta en sentit Trinitat. Així doncs és tot per avui. Demà hi tornem. Bona nit.
Gràcies, David. I com sempre acabem amb el temps, aquesta nit l'ambient serà fresc i fins i tot fred al Pirineu, amb cel serè i amb tan sols alguns núvols cap a Girona i al vessant nord del Pirineu. Demà ja farà sol i la calor serà, això sí, més moderada.
Gràcies, Eugènia. Bona nit.
Bona nit.
Continuem amb més coses. La dimensió de l'alentiment econòmic que ha experimentat els Estats Units des de la debacle del mercat immobiliari afecta dia rere dia sectors ben diversos d'aquella societat. És el cas de la cadena de cafeteries Starbucks i d'una de les joies de la corona del mercat automobilístic, la General Motors. Les dues empreses estan prenent posicions i decisions dràstiques per aturar el mal moment econòmic. Washington, Xavier Vilà, bona nit.
Hola, bona nit.
En el cas de Starbucks, Xavier, la mateixa empresa ha admès que es tracta d'un problema de saturació del mercat.
Sí, Starbucks anuncia el tancament de 600 cafeteries i la retallada de 12.000 llocs de treball, ras i curt, perquè va calcular malament els seus plans d'expansió l'any 2006. Conclusió a la que s'arriba en detectar que 7 de cada 10 botigues que Starbucks tanca ara estan a prop d'altres que ja tenia arreu del país. Se'n va així a Norris l'estratègia de saturació del mercat impulsada pel conseller delegat, Howard Schultz, l'artífex de convertir una minúscula botiga especialitzada en un imperi amb franquícies a tot el món. Només aquí en té més de 16.000 i Schultz, qui com molts emprenedors no va comptar amb el col·lapse econòmic que vivim, sostenia el març del 2006 que obriria 30.000 botigues més. Hi ha un altre aspecte a considerar en el declivi parcial d'Starbucks tanmateix. La franquícia va idear amb els seus establiments allò que aquí s'anomena com a tercer lloc, o sigui, un indret on la gent es podia reunir quan no eren ni a la feina ni a casa. L'excusa, prendre's un cafè. Això va obrir les portes a un mercat del cafè que era desconegut fins no fa massa als Estats Units, un mercat del que ara s'han aprofitat altres marques rivals com Dunkin' Donuts o McDonald's.
I mentre Starbucks tanca botigues, Xavier, mals presagis apunten ara a General Motors.
Sí, la companyia d'assessorament financer Merrill Lynch els advertia recentment que no es pot descartar que el gegant automobilístic de Detroit vagi a la bancarrota a menys que injecti 15.000 milions de dòlars en efectiu per esperonar la liquiditat d'aquest gegant de l'automoció, víctima de la desacceleració econòmica i també, òbviament, de la competència, sobretot de marques japoneses com Honda o Toyota. Marques tanmateix que estan veient passar problemes, també. No tots són flors i violes. El mes de juny, l'encariment dels preus dels carburants i la gairebé nula confiança dels consumidors en l'economia ha provocat una davallada històrica en la venda d'automòbils de la que Toyota no se n'ha pas lliurat. Contra totes les previsions, les vendes de l'empresa nipona aquí han caigut més d'un 20%. Clar que en algun cas la caiguda s'explica perquè estan morint d'èxit. Toyota ha estat incapaç, per exemple, de servir a les plantes de producció prou bateries com per alimentar els vehicles híbrids Prius, que són l'autèntica estrella de vendes ara als Estats Units.
Doncs gràcies, Xavier. Bona nit.
Adéu-siau, bona nit.
Noms, amb Muriel Casals.
Última setmana de l'Economia i Empresa, última edició de l'Espai Noms amb la Muriel. Muriel, bona nit.
Bona nit.
Avui sobre la taula, Joan Sardà i Deixeu-vos.
He pensat que per acabar el curs, un economista català, un dels més savis que hem tingut...
Vam començar temporada amb un català, eh?
Exactament, vam començar amb el Vicenç Vives i acabem aquest curs amb el Joan Sardà i Deixeu-vos.
Qui va ser Joan Sardà i Deixeu-vos?
Va néixer a Barcelona amb una família de la burgesia il·lustrada, el 1910... i va morir també a Barcelona el 1995. Entremig, una vida molt llarga, molt plena. De jove va aprendre alemany, francès i anglès, i això li va permetre de viatjar i d'estudiar a l'estranger. És un home que ha conegut altres països i altres universitats. Aquí, a la Universitat de Barcelona, va estudiar dret, que és on es feia economia quan ell va estudiar, i després va ampliar estudis a Múnich i a Londres. A Londres va estar els primers anys 30, la London School of Economics, i ell mateix recordava que va palpar, va viure l'ambient que preparava l'èxit de Keynes. Uh-huh. El 1934 torna a Barcelona i passa un concurs en un tribunal on hi ha els seus mestres catalans, Tallada, Algarra, Reventós, Vidal i Guardiola, i és nomenat professor ajudant d'Economia. 1934, l'autonomia permet que la Universitat de Barcelona tingui plans d'estudi no lligats als de Madrid, i per tant poden haver-hi plans estudis d'economia, cosa que no existia a Espanya en aquell moment. Molts anys més tard, cap als 70, el trobem també a la creació de la Facultat d'Econòmiques de la UAB. Va ser el primer degà, i realment la facultat va poder començar de bon peu jugant amb el prestigi de Joan Cerdà. Durant tota la seva vida, doncs, ha estudiat, ha donat classes i ha intervingut en política econòmica. Un dels seus primers llibres, el 1933, és sobre els problemes de la banca catalana. La banca i la moneda és un dels temes que li han interessat sempre. El 1935 el van nomenar vicesecretari de l'Associació de Banquers de Barcelona, i és on es troba quan esclata la Guerra Civil. Durant la Guerra Civil col·labora amb el govern de la Generalitat. És un moment en què l'autonomia i els canvis profunds en l'economia catalana permeten... És com una mena de laboratori, Catalunya, en aquell moment. Cerdà treballa per la Comissaria de Banca, Borsa i Estalvi i forma part també de l'equip tècnic que prepara els decrets de S'Agaró, aprovats el gener del 1937. Aquests decrets de S'Agaró són recordats com el decret de col·lectivitzacions, però van fer molt més que col·lectivitzar l'economia. Per exemple, s'hi va implantar un impost sobre la xifra de negocis, una novetat també en aquell moment a Espanya. Cerdà escriu a revistes com L'Opinió i com Economia i Finances. Més tard escriurà a Moneda i Crédito.
Muriel, alguna anècdota que ens serveixi per explicar com
era? Bueno, que és l'home que va fer que va pensar el pla d'estabilització del 1959, perquè havia estat a Venezuela, i a Venezuela havia conegut els del Fons Monetari Internacional i del Banc Mundial, que quan l'economia espanyola el 58 és un desastre, diuen, allà teniu una persona que val molt la pena.
Doncs gràcies, Muriel, una vegada més. Bona nit.
Bona nit.
Economia Mundial, amb Joan Carles Suari.
Joan Carles Suari, bona nit.
Bona nit.
Escolta'm, hem de fer previsions, és l'última vegada que parlem amb tu aquesta temporada, ja no tornarem fins al setembre, hem de fer una perspectiva de context macroeconòmic fins al setembre, que s'anuncia, d'altra banda, molt complicat.
Sí, no, quan torni el setembre no farà com la cançó, que tot era meravellós, sinó tot serà horrorós. Les previsions semblen relativament senzilles, és a dir, per una banda tenim alguna bona notícia. Sembla que la crisi financera se li veu, no al final, però sí l'autèntica magnitud. En definitiva, això ha de fer que les tensions entre el tipus d'interès efectivament aplicat i els tipus d'interès centrals siguin menors, els diferencials siguin menors. És a dir, que l'Euribor no se separi tant del...
Que ara està més d'un punt per sobre,
Exacte. Això podria passar. Però, en canvi, a la crisi econòmica, no a la financera, sinó a l'econòmica, la que afecta l'economia real, això ara ens tocarà de ple. I sobretot l'atur, l'increment d'atur serà considerable, tot apunta en aquest sentit, entre altres coses perquè en aquest país els ajustos se fan sempre per quantitat i no per preu. Clar, és que és molt difícil, no? O sigui, hem de baixar els preus dels salaris, per quin comenceu, pel teu o pel meu?
Pel teu, no?
Vull dir que en aquest sentit els ajustos se solen fer per quantitat, i després arriba la via preu. Clar, quan un porta l'atur molt de temps, al final està més disposat a treballar. Clar que hi ha tot l'aspecte immigració, veurem com pinta tot això. Però a més, hi ha aquest fenomen inflacionari que fa que els ajustos siguin més dolorosos. La inflació sembla que ha de venir pel costat, o que està sobretot fonamentada en l'increment del preu del petroli. I aquí... jo no m'atreveixo a fer cap predicció, perquè ja ens vam equivocar una vegada. És a dir, quan vàrem dir que els tipus d'interès podrien baixar cap al maig-juny d'enguany, era perquè presumíem que, no només nosaltres,
tothom
també, que podia baixar el nivell de, gràcies a la baixada del nivell d'activitat econòmica, baixaria el preu del petroli. O sigui, una apreciació absoluta, massa... europacèntrica. És a dir, hi ha d'altres països que han continuat tirant de la demanda. Què vol passar amb el petroli? Doncs depèn del que passi amb el tipus de canvi del dòlar, depèn del que passi en els països emergents, que tenen un gran increment de demanda, depèn del que passi en els mercats de futurs, i aquí hi ha qui se la juga ja, $300 a finals d'any. És a dir que... Però, en canvi, les prediccions més assenyades sembla que passen per un cert manteniment. O inclús rebaixa, si no per sota dels $100 barril, doncs més o menys aquí. El que sí que cal, a veure, reducció en la demanda sí que me la crec. Increment de l'oferta, de moment no.
No.
A la llarga, potser sí. Això l'altre dia en una entrevista al ministre, al directiu, un alt directiu de Petrobras al Brasil, ho explicava claríssim. Diu, nosaltres serem molt importants, però serem de 8 o 10 anys, i també en Brufau també ho explicava molt clarament, que evidentment sí que hi haurà un increment d'oferta perquè els preus alts faciliten el fet d'anar a buscar petroli més lluny, més avall. Però, evidentment, això no és d'avui per demà. Però, clar, tot això, totes aquestes qüestions, tant increment d'atur com inflació, en el fons són pecat a minuta si tu et fixes en un document del que avui el Telenotícies Migdia de TV3 en feia ressò, un document que està sobre la taula de la reunió del G8 a Tòquio, un document del Banc Mundial, on es parla dels efectes o de les previsions de l'actual crisi pels països en vies de desenvolupament i més pobres. Aquí ja no es parla d'increment d'atur, d'increment d'inflació, sinó que tingui d'alimentació escolar,
dels
de necessitats financeres per mantenir els nivells, de possibilitat de retrocés en aquests països, parles d'Haití, parles de Kirguistan, parles de països d'aquest nivell, de Moldàvia, països on s'havia millorat la situació, de que tot això es torni enrere, sobretot degut a la crisi alimentària. I el que sí, d'aquest document se n'ha fet ressò a TV3 és perquè acusa molt clarament, la producció de biofuel, tret del que surt de la canya de sucre, de la producció de biofuel, la fa responsable de la crisi alimentària, que afectaria fonamentalment aquests països més enllà del que és la crisi energètica.
Aquí també ens n'hem fet ressò. En tot cas, és allò, no? Es bandida dels països més pobres, no? És a dir,
I un augment de la...
De la mateixa manera que en les economies normals les empreses més dèbils són les que primera cauen, no?
La gent més pobra, que havia mig sortit de la línia de pobresa, tornaria a caure en línies de pobresa dura. Aquest és el tema.
Doncs haurem de comprovar al setembre com ha evolucionat aquestes prediccions.
No, tenim la sort d'estar en una zona on la xarxa de protecció social funciona i es poden liberalitzar mercats perquè hi ha polítiques socials.
Joan Carles Suari, un plaer una vegada més. Gràcies, bona nit i bon estiu.
Igualment.
Nosaltres hi tornem demà. Gràcies i bona nit.
Bona nit, són les 10. Vueling i Click Air tanquen l'acord per començar el procés de fusió que donarà lloc a la tercera aerolínia més important de l'Estat. La nova companyia mantindrà el nom comercial de Vueling i tindrà la seu a Barcelona. Iberia en serà el principal soci industrial.